l'Info Migdia.
Comencem l'Info Migdia d'avui dimecres 11 d'abril amb una bona notícia, la de l'actuació d'un veí de Pineda de Mar que dilluns va reanimar un calellenc de 63 anys que va patir una aturada cardiorrespiratòria. Avui ha vingut a parlar a la ràdio i ha insistit en la necessitat de formar els ciutadans en l'ús dels aparells desfibriladors que afortunadament dilluns van salvar la vida a aquest calellenc. Us ho expliquem ara mateix, us parlem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri, com sempre, avancem continguts en titulars. L'home que es troba estable dins la gravetat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona estava treballant al polígon industrial de Sant Pol de Mar quan va patir l'aturada i va ser llavors auxiliat per Jordi Arenas, que avui ha parlat aquí, a la ràdio.
I ha explicat que la policia local de Sant Pol va aconseguir que li tornés a bategar el cor gràcies a la tècnica del DEA i que això posa de relleu la importància de formar la gent perquè coneguin com utilitzar-los.
Més coses, els maduixots s'uneixen a la campanya dels mocadors solidaris que impulsa Òmnium Cultural i la coordinadora de colles castelleres. Venen mocadors de color groc per recollir fons per la Caixa de Solidaritat.
En parlarem avui amb el president dels maduixots, Marc Ruiz, a qui li preguntarem també pels objectius que tenen de cara a aquesta temporada castellera.
I més coses. La Fundació de Caire Social Marpí es fa càrrec del bar del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar. Ho farà en breu. Es tracta d'un nou projecte de la Fundació que s'encarrega de la integració social, laboral i personal de persones amb discapacitat.
El president de Marpí i la responsable del projecte del bar han passat avui pel programa La Ciutat, on han explicat com funcionarà aquest nou projecte i quina és la funció de la Fundació.
I continuen les activitats del Festimatge, el mes de la imatge que organitza Fotofilm Calella. Demà, per exemple, comencen les projeccions dels curts seleccionats pel Trofeu Torretes, demà a la cafeteria La Tatera, a partir de les 9 del vespre.
I dissabte, un dels tallers sobre fotografia que s'han inclòs en la programació i que més expectativa ha aixecat. El taller de retrats de llum, pel qual estan obertes les inscripcions. Avui en parlarem amb el responsable de fotografia del Festimatge, Quim Botei.
Dos minuts i mig per sobre de dos quarts de dues, Jordi Arenas ha donat testimoni avui de la importància d'instruir la població en l'ús dels DEA. Ho ha fet avui a la ràdio, després que dilluns salvés la vida a un calellenc de 63 anys que va patir una aturada cardiorrespiratòria al polígon industrial de Sant Pol. Arenas ha explicat en una entrevista al programa La Ciutat, que té el títol oficial de DEA, ha posat de relleu dos aspectes. D'una banda, que es crea una xarxa d'aparells repartits en zones de especial concurrència i de l'altra formar la població perquè tingui els coneixements bàsics per actuar en casos com aquest. Ell va salvar la vida a l'home que va patir l'atac de cor que continua ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona.
És el centre on el van traslladar els tècnics del SEM que van arribar al lloc on el veí de Calella va patir l'aturada cardiorrespiratòria. Els serveis d'emergència van arribar 3 minuts després que Jordi Arenas donés l'avís i la policia local de Sant Pol de Mar portés l'aparell DEA. Mentrestant li va fer el massatge cardíac per reanimar Marlo. Jordi Arenas ha explicat com van anar els fets en una entrevista al programa La Ciutat. Ell és treballador de l'empresa Sant Soc al polígon Santpolenc.
Vam trucar al 112 automàticament i amb un telèfon alàmbric estàvem al carrer amb un doctor que ens anava orientant. Jo sempre feia el massatge cardíac.
Sí.
El van girar de cantó pel costat del cor, vas veure un altre cop que deixava de respirar i vas tornar a començar a fer el massatge. La policia local de Sant Pol va trigar 2 minutets, van arribar dues agents que van venir superpreparades i de seguida van començar a fer la maniobra ja a Sant Valdea. I gràcies a Déu al 100 també va arribar dues ambulàncies, un policia local de Sant Cebrià i el Mosso d'Esquadra, tot això en 3 minuts.
Arenas ha destacat la rapidesa en la resposta dels serveis d'emergències que van aconseguir estabilitzar l'afectat que van traslladar i es troba ingressat estable a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Ha explicat que domina les tècniques de reanimació arrel d'una mala experiència que va tenir als cinemes de Mataró, on un infant va patir i morir per una aturada cardiorrespiratòria. És per això que defensa la importància d'instruir la població en l'ús de la tècnica de reanimació mitjançant l'aparell DEA, a més d'instal·lar-ho en llocs d'especial concurrència com els equipaments esportius. Ell és vicepresident de la UER de Pineda de Mar i farà la proposta de formar els entrenadors.
És molt important estar preparat i que la gent que està en un pavelló que rep 300-400 persones cada cap de setmana tingui consciència que algú més dels que estan treballant per l'Ajuntament i que són funcionaris, que sàpiguen fer-ho servir, que el públic també ho sàpiga manegar i almenys sàpiga com actuar, com trucar de seguida 112, com dir si és una parada cardiorrespiratòria i sàpiga quins són els tres passos ràpids que s'han de fer per intentar mantenir aquesta persona en vida.
Arenas ha explicat que hi ha una aplicació per mòbils que geolocalitza els aparells DEA.
A Calella, justament, hi ha pendent d'execució una xarxa de desfibriladors semiautomàtics en diversos punts de la ciutat. Aquest és un dels projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius que contempla la col·locació de 13 aparells en punts com la Riera Capàs, a la plaça de l'Ajuntament, també diversos al llarg del carrer Església, al passeig Manuel Puigvert i al passeig de Garbí, a la fàbrica Llobet Guri i també un desfibrilador semiautomàtic mòbil per les ADF.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els castellers de l'Alt Maresme, els maduixots, són una de les colles del país que llueixen aquesta temporada el mocador de color groc en suport als presos polítics i als seus familiars. Aquesta és una iniciativa conjunta del món casteller i Òmnium Cultural que té per objectiu recaptar fons per la Caixa de Solidaritat. Els mocadors, que són de color groc però tenen piquets blancs, costen cadascun d'ells 4 euros. Marc Ruiz, president dels castellers de l'Alt Maresme, bon dia.
Hola, bon dia.
Us encarregueu vosaltres mateixos de vendre'ls?
Sí, tal com dèieu, aquests mocadors grocs, bueno, és una iniciativa d'Òmnium Cultural i una colla concreta que van ser primer els moixiganguers d'Igualada i que després bueno, ha agafat també la coordinació de la coordinadora de colles castelleres i pel qual doncs, bueno, es posa a disposició de totes les colles castelleres que vulguin doncs, mocadors grocs a vendre per recaptar diners per la Caixa de Solidaritat amb els presos polítics. Llavors, cada colla doncs, en les seves diades doncs, pot vendre aquests mocadors al públic en general i als seus propis castellers perquè qui vulgui doncs, el pugui portar a les places.
Això es va presentar a finals del passat mes de març. No sé si heu tingut l'oportunitat ja de fer una mica de venda.
No, perquè tenim, es veu que bueno, la demanda ha sigut molt i molt alta i nosaltres i s'han acabat els estocs i Òmnium està treballant en poder reposar els estocs de, com més aviat pugui per tornar a posar a disposició de les colles en els mocadors, perquè nosaltres volíem, quan, en el moment en què ens vam posar a fer la demanda i ja s'havien acabat. I els voldríem, per exemple, el diumenge 22 d'abril celebrem la diada del nostre bateig a Santa Susana al matí i evidentment voldríem tenir disposat aquests mocadors a veure si som a temps.
A veure si arriben. Hem vist el llistat de colles castelleres que s'han adherit a aquesta iniciativa. Són moltíssimes, vosaltres en formeu part. Teniu clar el fet de posicionar-vos d'una manera doncs, tan clara en una qüestió, vaja, en una qüestió política, que la cultura i política es regin en aquest sentit?
A veure, també nosaltres com a colla facilitem, posem a disposició de tothom qui vulgui individualment aquests mocadors, creiem que podem fer aquest pas, però també és decisió particular de cada persona, ja sigui casteller de la colla o el públic en general, el fet de comprar-lo, no deixa de ser una acció individual. Per tant, la manifestació de suport de posar el mocador groc, el gest d'agafar el mocador groc i de mostrar-se solidari amb les persones que estan empresonades no deixa de ser de la persona individual que fa aquest gest. La colla en si no obligarà a ningú, evidentment, a portar que la gent porti el mocador groc.
Sí, Marc, però tampoc no ens acaba d'estranyar, no? Perquè sí que hem vist a membres dels maduixots, per exemple, aixecar castells en les últimes diades nacionals de Catalunya, en els últims 11 de setembre, amb un clar missatge a favor de la independència, no? S'han fet aquestes últimes manifestacions i us hem vist vosaltres com a colla participar-hi.
Sí, bueno, més que respecte al dret a la independència, jo diria a favor de la voluntat i de la capacitat de decidir del poble català. jo dic, no, sí, nosaltres estem a favor com totes les colles que el poble català es pugui manifestar lliurement amb la seva voluntat de decidir el que vol fer, i per tant, i sí que, com penso que totes les entitats i persones, estem en un moment que som sensibles a el que està passant i a el que creiem que s'està empresonant persones injustament, podem dir així, hi ha resolucions internacionals que així ho estan demostrant, i per tant no podem deixar de banda tot el que està passant, no ens podem aïllar de el que està passant arreu del país, no seria... Però també una cosa és l'activitat que fer, doncs, poder fer compatible la nostra activitat, que passa amb entitats que anem a fer castells, amb el que està passant. Llavors, si hi ha aquesta iniciativa de poder portar mocadors grocs, evidentment nosaltres hi afegirem i impulsarem, doncs, que la gent lliurement, doncs, pugui tenir aquest element.
Mm-hmm. Marc, abans de l'1 d'octubre es va parlar molt de la vigilància que hi havia sobre comptes d'entitats vinculades a la cultura catalana. Sí. No sé si vosaltres també vau tenir d'alguna manera intervinguts o vigilats els vostres comptes.
Bé, nosaltres com a colla no, però sí que és veritat que la coordinadora de colles castelleres, per el fet de rebre una subvenció, va haver-hi un o dos dies que va tenir els comptes intervinguts, cosa que era una mica surrealista, planificar d'aquesta manera, perquè evidentment la coordinadora de colles castelleres de Catalunya no té res a veure orgànicament amb la Generalitat de Catalunya, una entitat totalment a banda, a part, i és un altre dels absurds en què estem vivint actualment.
Deixa'm passar pàgina aquesta qüestió, aprofitant que podem parlar avui amb tu, preguntar-te per la temporada, quins són els objectius que teniu. Ja em comentaves que el 22 d'abril celebrareu, doncs, la vostra Diada del Bateig a Santa Susanna. Bueno, una mica, quines són les perspectives per aquesta temporada castellera per part dels maduixots?
Bueno, les perspectives, ja diria, l'any passat vam fer el pas de normalitzar el fet de portar castells de set a plaça, doncs pràcticament totes les diades que vam actuar els maduixots vam portar algun castell de set pisos, per tant, és una cosa que ja hem normalitzat, fins i tot la primera diada que vam actuar a la Franquesa del Vallès aquest any també ja vam dur un castell de set. Llavors, potser és fer una mica un pas més respecte a l'any passat, que doncs, en relació doncs, a la temporada anterior, que és recuperar doncs, algun castell que no vam poder fer l'any passat, com per exemple el 5 de 7, i suposo que la tècnica amb el sucat de colla al davant doncs igual es poden plantejar també objectius més enllà, però que tenen doncs, superiors al 5 de 7, no sé, doncs hi ha algun castell doncs, el 3 de 7 per sota, o la torre de 7, castells que es poden anar treballant, que s'aniran treballant, i que suposo que ells doncs, ja valoraran, segons vagin els assajos, l'oportunitat de dur-los a plaça o no. Evidentment, doncs, com a colla i com a casteller, sempre ens agrada doncs, anar creixent.
I a nosaltres seguir-vos, Marc, esperem que aquesta temporada us pugueu mostrar ben forts, tal i com consten els vostres objectius, i moltíssimes gràcies un dia més per atendre'ns. Marc Ruiz, president dels Castellers de l'Alt Maresme. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
1:44, la Fundació Privada Marpí ha signat un conveni de col·laboració amb el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, pel qual gestionarà el bar del centre. La Fundació Marpí és una entitat de caire social que fomenta la integració social i laboral de persones amb algun tipus de discapacitat.
El president de la Fundació, Joaquim Burjons, i la responsable del projecte del bar, Sandra Pérez, han passat avui pel programa La Ciutat. Pérez ha explicat com va sorgir la idea de portar el bar del Centre Cultural i Recreatiu.
La vida diària dins de la Fundació ens porta a buscar nous serveis, a buscar alternatives per poder buscar nous llocs de treball, per poder que aquestes persones puguin tenir el seu espai laboral també, com qualsevol altra persona. I a vegades ens porta a buscar nous àmbits, noves activitats, i va sorgir aquesta possibilitat de portar un bar, i si ens tirem a la piscina i comencem a gestionar aquesta activitat, donar, oferir nous llocs de treball.
La responsable del projecte ha detallat com gestionaran el bar, posant de relleu que, a més de la funció laboral, també es tindrà molt en compte la funció educativa.
Hi hauran tres equips per la gestió del bar, i sempre hi ha un cambrer, que diem, que és el professional, que ha de tenir aquestes dues vessants, la part d'hostaleria, però també aquesta part més,
no?,
educativa.
Clar.
Exacte. I llavors hi hauran aquestes persones discapacitades o amb capacitats diferents,
sí,
que també estaran col·laborant en aquesta activitat, i bueno, entre ells s'anirà muntant i estem segurs que podrà tirar endavant.
El president de la Fundació ha explicat quin és l'objectiu de la Fundació Martí.
Sí. Tots tenim capacitats.
I tant.
És a dir, ja no valorem a les persones per allò que no saben fer, sinó per allò que poden fer. I aquesta és la nostra situació, no? I a partir d'aquí és com construïm tot el projecte. És a dir, Martí té com a finalitat la integració social, laboral i personal de les persones discapacitades. És a dir, cadascú, doncs, que tingui un lloc de treball o un lloc de teràpia, perquè hi ha gent que per la seva discapacitat no pot accedir a un lloc de treball, però que estigui atès, no?
Marpi té 57 persones contractades. Burjons ha destacat l'estabilitat que les entitats socials ofereixen a les persones que treballen amb ells.
Entitats com la nostra, i aquí podem citar el cas de les Prònies de Blanes, el cas de la Fundació Maresme de Mataró, no només donem lloc de treball, sinó que donem estabilitat. És a dir, la majoria de la plantilla, si no és perquè tenen un deteriorament, se'n van o passa alguna cosa molt estranya, la mantenim. És a dir, no som una empresa d'aquelles, bueno, t'agafo un mes o després te'n vas, sinó que donem estabilitat. Hi ha 57 persones contractades, significa que hi ha 57 famílies, de les quals moltes d'elles l'únic ingrés és aquest. Perquè discapacitats hi ha molt tipus, hi ha gent que és pare de família.
Sí.
I nosaltres donem aquesta estabilitat. És a dir, entitats com la nostra, el retorn social que tenen entitats com Fundació Martí, tenen una estabilitat molt gran. És a dir, nosaltres retornem pràcticament el 100% d'allò que es dona.
Sandra Pérez ha indicat que el bar del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar es posarà en marxa a partir del proper divendres 20 d'abril.
I canviem de qüestió perquè s'ha obert ja el procés d'inscripcions pel programa de colònies L'Estiu és Teu. Ofereix estades d'educació en el lleure de fins a 10 dies a infants i joves de 5 a 16 anys que tindran lloc en 21 albergs de la xarxa Xenescat. Hi ha 14 modalitats a escollir: música, idiomes, esportives, també estades d'astronomia, de circ, teatre o cinema, i també dansa, entre moltes d'altres. El nombre total de places és de 6.691, que es repartiran entre els mesos de juliol a setembre.
Sobre el preu total de l'estada, els infants amb risc d'exclusió social tindran beques d'un 65% fins a la gratuïtat. També s'han establert reduccions del 10% per famílies nombroses, monoparentals i acollidores. Els titulars del carnet jove es beneficiaran d'un 5% del preu total de l'estada. L'Agència Catalana de la Joventut situa la seguretat com a aspecte principal a l'organització del programa. Es comptarà amb prop de 800 monitors i directors de lleure que actuaran de responsables de les activitats.
I més coses. Aquí Gestaigua posposa a demà dijous els treballs de reparació de la xarxa d'abastament al sector de la piscina municipal, per tant també el tall en el subministrament que hi havia programat per aquest matí. Finalment, doncs, s'efectuarà demà dijous 12 d'abril entre les 10 del matí i 1:45 del migdia. A la companyia de l'aigua ja ha passat l'avís als clients del sector.
La previsió meteorològica per avui dimecres, dia plujós a Calella, ha fet que Gestaigua traslladi a demà dijous els treballs habituals de manteniment de la xarxa d'abastament d'aigua a la ciutat que hi havia programats.
I un darrer apunt en la crònica política comarcal, i és que Pere Aragonès serà el nou portaveu nacional d'Esquerra. Ha confirmat, doncs, que deixa l'acte de regidor a l'Ajuntament de Pineda per assumir les noves responsabilitats orgàniques dins el partit. La nova portaveu del grup municipal d'Esquerra, Junts per Pineda, serà Mònica Palacín. Ella també és diputada al Parlament de Catalunya.
La renúncia d'Aragonès suposa la incorporació de Meritxell Mateu al grup municipal republicà a l'Ajuntament de Calella, que era la número 6 de la llista a les municipals del 2015. Pere Aragonès serà el nou portaveu del partit i adjunt a la presidència d'Esquerra Republicana en un moment en què Oriol Junqueras és a la presó i Marta Rovira exiliada. Aragonès ha explicat la seva decisió en un comunicat en el qual també s'ha mostrat convençut de la necessitat de diàleg per sortir de la situació política actual.
107.9 FM.
Si la teva passió és que el desconegut es faci quotidià, la nova gamma SUV Peugeot és per tu. Descobreix el SUV Peugeot 2008, 3008 i 5008 amb Peugeot iCockpit, Grip Control i fins a 7 places. Al SUV no havien arribat mai tan lluny.
Peugeot Pineda Autotaller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
9 minuts i seran les dues. Aquest dissabte es portarà a terme un taller de fotografia en el marc del Festimatge, un taller anomenat de Light Painting, que anirà a càrrec de Juan José Carrasco. Serà aquest dissabte, començarà a les 4 de la tarda i acabarà a les 12 de la nit. Andrea.
Quim Botey és el responsable de fotografia del Festimatge. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què són les fotografies fetes amb aquesta tècnica del light painting? Què tenen d'especial?
Sí, és les fotografies que vols dir pintar amb llum. Es posen una sèrie de leds i de llums de colors i moviment i guspires i, bueno, és un espectacle, és una manera de... Hi ha una exposició en el Festimatge també de Juan José Carrasco perquè la gent pugui veure aquestes fotos també. És molt espectacular i el tindrem pues, fent aquest taller aquí el dissabte que ve.
Què es farà aquest dissabte, el taller?
Sí, aquest dissabte que ve, sí, el dia 14.
Què faran les persones que participin en aquest taller? Han de portar ells mateixos?
Càmera de fotografia, trípode i disparador de cable. I, bueno, i llavors el més, ell explicarà les tècniques que fa servir, com ho fa servir, i, bueno, farem unes fotografies espectaculars aquí a la fàbrica, que en aquí mateix, en l'espai d'aquí a la fàbrica, que llavors volem penjar-los per aquí a la fàbrica, perquè quedi constància de que s'ha fet aquest taller, és molt espectacular, és molt maco.
Qui és Juan José Carrasco? És un especialista en aquesta tècnica?
Sí, és un xicot que són un grup, es diuen Churrasqueros, perquè... són diversos, perquè això no ho pot ser una persona sola, sinó que una ha de fer moure els llums, el foc o el que sigui, i l'altre pues, mou les distàncies, bueno, hi ha diversos que calculen, pinten amb llum, bueno, és tot un espectacle. Vull dir, són un grup de quatre persones que són els que dirigiran aquest taller.
Hi ha places limitades? Encara s'està temps d'apuntar-se?
Sí, hi ha places limitades, estem a les últimes places. Per aquest taller només es queden tres places, i ja tanquem per aquesta setmana i després durant el Festimatge fem un altre taller d'una altra tècnica, d'una altra cosa, que en aquest sí que hi ha més places.
I en total quantes persones participaran?
12.
Quim, us sentíem el diumenge en la inauguració de totes les exposicions que hi ha aquí a la fàbrica. Va poder parlar el Juan José Carrasco, tu també doncs, el vas poder presentar, i ell explicava sobretot l'atenció que tindran en la seguretat, perquè és una tècnica fotogràfica que utilitza doncs, el foc doncs, en un entorn de foscor, i que ells, el seu equip de treball, té doncs, molt present la necessitat de fer aquestes fotografies en un entorn segur, que és el que també es procurarà aquí a la fàbrica.
Sí, exacte. No hi haurà cap problema perquè és un tipus de guspira que s'apaga de seguida. Vull dir que no és que encenguem la fàbrica.
Que consti això.
No, ja vam fer unes proves l'altre dia, sí? Aquí a la fàbrica, i va quedar molt bé, va quedar molt espectacular. Una cosa molt xula.
És un tipus de fotografia que us fascina especialment els fotògrafs, no, Quim?
Bueno, és un tipus de fotografia que s'ha posat de moda també . I val la pena pues, conèixer-ho. Per això aquests tallers van destinats a tot aquestes a pescar una mica tot aquest tipus de fotografia que un no sap com iniciar-s'hi i, bueno, és obrir portes, obrir escletxes a noves tècniques i noves formes d'entendre i de fer la fotografia.
També m'agradaria aprofitar per fer una mica, doncs, que fessis una mica de campanya de publi de totes les exposicions que es poden veure aquí a la sala polivalent de la Fàbrica Llobet i especialment la del company vostre, del Guillem Torné, a l'Ajuntament Vell.
Exacte, mira, aquest any hi ha l'exposició de Guillem Torné, espectacular, que està fent en el Ajuntament Vell, que és una fotografia del far. És una fotografia, bueno, una manera d'entendre l'espai, com ell entén la fotografia, i com resol amb una sola foto poder fer tota una exposició. I és brutal la manera que es pot representar la realitat. És molt espectacular, molt, molt maca, i us l'aconsello quan aneu a veure. I llavors aquí a la fàbrica teniu 24 exposicions de tots tipus. Hi ha, vull dir, gent de reportatge, gent d'estudi, gent de light painting, de fotografia analògica, hi ha de tot. És allò que no t'agradaran totes les exposicions perquè són totes molt diferents d'allà, però tindràs el teu espai per trobar exposicions molt interessants. Jo aconsello que tothom vingui a veure-ho perquè ja que hem fet l'esforç de preparar tot això, que és una feina que ens val, que l'estem fent durant tot l'any, doncs que la gent de Calella la pugui veure. Quedem a vegades sorpresos que amb el, ens ve més gent de fora de Calella que de Calella. Llavors, a veure si aquest any hem fet una pilona al carrer Iglesias explicant-ho, a veure si així també ens ve més gent d'aquí.
I els fotògrafs encantadíssims d'exposar aquí el Festimatge, els sentíem a tots ells.
Bueno, són, hem anat que fan un prestigi, ja fa, és la tercera edició que fem, i això doncs, també fa que bueno, tenim una, seleccionem i busquem, bueno, hem de deixar gent fora, gent que ens presenta projectes i no els podem agafar, fem una tria perquè sigui ben variada les exposicions, i malauradament aquest any hem deixat a botar fora, vull dir que no podem agafar tot el que ens proposen.
Doncs insistim, sobretot aquests dies, cita ineludible passar per l'Ajuntament Vell i també per la sala polivalent per veure tota aquesta feinada que estan fent la gent de Fotofilm Calella per preparar aquestes exposicions fotogràfiques que es podran veure en el marc del Festimatge. Andrea, digue'm.
Les fotografies que es facin aquest dissabte al taller també s'exposaran al Festimatge?
No, el taller cadascú farà les seves, doncs s'ha d'elaborar, vull dir, fem un grup per poder-les a veure, per poder-les elaborar, però no s'exposen aquest imatge. No hi ha temps. Els que s'exposen aquest imatge són unes altres fotografies de Juan José Carrasco, que és un dels que es posa, però amb aquesta tècnica, amb aquesta manera de fer les llums i aquestes coses, però no els que farem en el taller.
Doncs Quim Botei, responsable de fotografia del Festimatge, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Info Migdia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Si, escolta, puc dir una cosa?
I tant.
Si algú s'ha interessat per l'altre taller, que és un taller de tècnica experimental que es fa de tècnica de fotografia light, això jo penso que també és molt interessant perquè és una fotografia analògica, amb unes tècniques de colorejat molt xules, però aquest sí que hi ha places encara.
Doncs queda dit, Quim Botei, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I acabarem ara sí amb la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
I ara sí, previsió del temps amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Situació meteorològica avui marcada per aquesta potent pertorbació que des d'aquesta passada nit ens està portant precipitacions aquí a la comarca i que al final del dia seran molt abundants en alguns punts del Maresme, sobretot cap a la serra del litoral on es poden superar els 80 litres per metre quadrat i la resta al voltant dels 40 litres per metre quadrat recollits al llarg del dia. Localment no es descarta alguna tempesta que podria ser d'intensitat forta. Atenció, per tant, amb les rieres i els torrents perquè poden baixar i amb ganes. D'altra banda, també destacable el vent, el temporal de vent i marítim que tenim a tota la costa de la comarca, un vent que aquesta darrera matinada ha superat els 70 km per hora, concretament els 73 km per hora s'ha arribat a Tiana, al Maresme Sud, i que continuarà bufant encara fins al migdia. Després s'anirà perdent força. La situació marítima molt alterada durant tot el dia, amb forta maró i àrees de maregassa, amb onades que superaran els 3 metres d'alçada a tota la costa del Maresme.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per a l'indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
Doncs acabem aquí l'info migdia d'avui dimecres 11 d'abril. Notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda a la sintonia del 107.9 de la FM, també a la pàgina web radiocalella.cat. Ara els deixem amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornem demà. Els esperem. Adéu-siau.